Bona tarda, alcaldessa, regidors, amics castellers i aficionats de Sitges, amics dels bordegassos de Vilanova. No, veig que no hi són. Jo no els heu convidat, Jordi.
Em sembla que...
Com sou, eh? Abans de començar, en uns moments com els actuals, que els castells han patit, lògicament, com ha patit el conjunt de la societat, i a més es preveu que aquest patiment pugui tenir una certa continuïtat, una certa durada, perquè la represa no serà gens fàcil, és molt important que les colles puguin tenir al seu capdavant gent disposada a treballar, a sacrificar-se, a dedicar-s'hi hores i a fer tota una sèrie de feina que és absolutament invisible, que no es veu i que només es veu quan no es fa. I per tant, abans de res, doncs, subratllar la feina que la Junta, que l'equip de la Colla Jove de Castells de Sitges està donant a terme i d'una manera molt especial doncs, en Jordi Dòlera des del punt de vista doncs, de tot el component social de la colla i també des del punt de vista tècnic amb el Nando Blasco al capdavant. Molt important, això són feines i tasques que sovint no s'acostumen a agrair i crec que és de justícia poder-ho fer. Comencem? Eps. Segur que tots vosaltres heu sentit més d'una vegada, us han dit, dius que Sitges no és plaça castellera. Què vol dir que no és plaça castellera? En primer lloc hauríem de dir què és una plaça castellera. D'entrada no està registrat enlloc quins són els condicionants per determinar què és una plaça castellera. Valls és una plaça castellera, s'entén, però vaja, alguna plaça com Berga, per exemple, doncs, que queda absolutament allunyada de la realitat castellera tradicional, seria plaça castellera, la consideraríem plaça castellera? No ho sé, no hi ha una resposta clara, objectiva o científica. En tot cas, el que sí que tinc clar és que Sitges és una plaça castellera, però sense cap mena de dubte és una plaça castellera, en el sentit que podríem considerar, per ser una plaça castellera, doncs, que en primer lloc té una colla castellera, és a dir, des de fa 50 anys, i només en un període d'un parèntesi de 4 anys no ha tingut colla castellera, però des de fa 50 anys té colla castellera. Se'n feien actuacions des de molt abans que tingués la colla castellera, la més antiga és del 1884, i se'n van fer regularment durant moltes dècades fins que no van aparèixer la primera colla dels castellers de Sitges, actuacions castelleres, i a més, se'n fan actuacions d'un nivell importantíssim. Una de les pretensions que sempre ha tingut la Jove de Sitges des del seu naixement era, òbviament, la prioritat és fer castells, els millors castells possibles, els més grans, però al mateix temps també portar les millors colles possibles en funció de les nostres possibilitats i dels nostres recursos a Sitges. I des d'aquest punt de vista, doncs, vaja, és innegable la quantitat i qualitat de castells que s'han fet a la nostra vila. No només això, sinó que moltes de les colles, quan venen a actuar a Sitges, quan es programa del calendari a començament de temporada, doncs ja situen Sitges com una de les places i una de les actuacions importants, en funció, lògicament, doncs, de quines són els seus punts forts quan arriba la festa major, la dia de la colla, etc. Però simplement el resultat del que es veu a Sitges doncs, ja constata aquesta importància. És a dir, Sitges és plaça castellera per tots aquests condicionants, però si en volguéssim afegir d'altres, en podríem afegir, per exemple, doncs, tres. El primer és el Penedès. Sitges forma part del Penedès. Jo de vegades sento això. Quan sento Garraf Penedès, dic, què vol dir Garraf Penedès? Com si diguéssim poble sec Sitges, no? El Garraf forma part del Penedès i, per tant, Sitges forma part del Penedès. En un dels extrems, és el primer municipi venint de Barcelona, però forma part del Penedès. I el Penedès, evidentment, doncs està fora de qualsevol dubte, no cal que incidim gaire, doncs és una terra de castells. El Camp de Tarragona, les tres comarques del Camp de Tarragona i les tres comarques del Penedès són el que es coneix com la zona tradicional dels castells. És a dir, des de molt abans que es fessin castells en altres territoris del país, ara afortunadament se'n fan gairebé a tot el país, aquí ja se'n feia, des de molt abans. El segon element seria la Festa Major. És absolutament clar la importància que la Festa Major té en la cultura i en el sentiment de la vila. I les primeres actuacions es van fer sobretot a la Festa Major, és a dir, si no hi hagués hagut una Festa Major amb una importància que sortís de l'àmbit estrictament local, probablement les colles de Banys a finals del segle XIX i a començaments del 20 i posteriorment els nens del Vendrell i posteriorment els castellers de Vilafranca doncs no haguessin vingut a Sitges a fer castells. Un altre element, Penedès més festa major, la suma de tots dos elements fa que bé, doncs, vaja, hi hagi una realitat i una combinació absolutament clara que són els castells. És a dir, a totes les poblacions del Penedès on hi ha una festa major de tradició folclòrica, de tradició popular, sempre hi ha castells. No hi ha cap municipi del Penedès on hi hagi una festa major que es consideri entre les importants per la seva riquesa cultural, folclòrica, que no hi hagi castells. És a dir, és una constatació doncs, que si hi ha una festa major important, ja som al Penedès, hi ha castells. Hi ha un altre element, també, que és la moixiganga. La moixiganga doncs, no cal que diem absolutament res de la importància des del punt de vista folclòric que té Sitges, i el segon element serien les graies. És a dir, la història dels castells està directament associada a dos conceptes. El ball de la moixiganga, perquè és el precedent dels castells, la moixiganga i les moixarangues del Gemesí és el pròleg, juntament amb el ball de valencians, que era pròpiament doncs, l'evolució de la moixiganga, el pròleg als castells. I a més les graies, les poblacions que són d'una llarga tradició graiera, sempre han estat poblacions en les quals els castells doncs, hi han tingut una presència doncs, molt destacada. Sitges és un cas, però hi hauria un altre, com per exemple el Vendrell. El Vendrell també és una població amb una tradició de les graies molt importants i evidentment doncs, és una de les places castelleres de primer nivell. És a dir, aquesta frase que sovint sentim doncs, de Sitges no és una plaça castellera o Sitges no és prou una plaça castellera de prou nivell, doncs vaja, jo crec que queda desmuntada no només des del punt de vista d'aquests arguments, doncs, sinó per factors històrics, però alhora també doncs, per factors doncs, de la realitat més immediata. Hauríem de subratllar tres dates en la història dels castells de Sitges. El 1884, que és l'actuació més antiga documentada que hi ha a la vila, podria ser que se n'hagués fet alguna anteriorment, però en tot cas els papers, els documents, la més antiga referenciada és la del 1884 que va fer la colla nova de Xiquets de Valls, és a dir, el que avui és la colla Joves, va venir a Sitges amb la ruta que estava fent pel Penedès, és a dir, hi ha constància d'aquesta actuació, no pas perquè hi hagués una crònica en la premsa de l'època, sinó perquè a l'arxiu municipal doncs, hi ha la constància de que els administradors de la Festa Major de Vilafranca van venir a Sitges a contractar aquesta colla castellera, que després, una setmana després, havia d'anar a Vilafranca. És a dir, aquells administradors de Vilafranca ja sabien doncs, que a Sitges hi vindria una colla castellera i la mateixa colla castellera, estem parlant del 1884, vull dir, les comunicacions que hi havia, el sistema de comunicacions, era absolutament molt, molt, molt diferent al que ens podem imaginar de l'actualitat. Doncs aquesta gent van signar el contracte a Sitges perquè ja formava part de la ruta. És a dir, això vol dir que és molt previsible, és possible, però no hi ha cap document que ho avali, però que anteriorment també hi hagués hagut actuacions castelleres i que, per tant, doncs, ja se sabia que els administradors de Vilafranca havien de venir a Sitges a contractar les colles. Del 1900 és la fotografia més antiga, és un pilar de 5, en aquest cas a càrrec de la colla vella dels Xiquets de Valls, que és a la sortida d'ofici. Aquesta fotografia va aparèixer no fa pas gaire, fa 5 o 6 anys, i és la més antiga que es coneix. Aquí és bastant més difícil que em pugui arribar a sortir una altra, perquè la veritat és que el Pere Ferrando, que és un historiador del Vendrell, doncs ha fet una tasca molt important de recerca d'imatges castelleres i n'ha trobat moltes que han permès doncs, vaja, ampliar bastant la història gràfica dels castells. Aquestes són les actuacions històriques que hi ha hagut a Sitges fins que el 1971 apareixen els castells de Sitges. És a dir, hi ha constància del 1884, del 1888, aquesta del 1900 que estàvem veient ara, fins i tot el 1919 hi ha algunes tesis d'historiadors que deien que hi podria haver hagut una actuació castellera a Sitges, si més no, estava anunciada. El que passa és que després no hi ha constància que es fes, no hi ha cap article periodístic que reflectís que realment es va dur a terme. De totes maneres, això de la importància de la plaça castellera, fixeu-vos, el 1919, 1919 els castells estaven en una decadència absoluta. En tot el 1919 només hi ha constància de 5 actuacions castelleres, és a dir, a tot Catalunya només se'n van fer 5. Fins i tot a Vilafranca, per diversos problemes, que Vilafranca doncs, era la plaça en la qual sempre es feien castells, doncs no hi havia constància. És a dir, només el fet de que en 5 actuacions una hagués pogut ser a Sitges, potser al final no es va poder fer perquè no hi ha constància, però simplement que s'hagués preparat, doncs bé, ja posava de manifest aquesta importància que tenia la plaça, perquè vaja, si les colles de Valls en aquells moments, que estaven amb moltes dificultats per sobreviure, doncs van sortir, doncs bueno, de les 5, 3 van ser fora, les altres eren a casa, doncs van sortir fora i una van triar Sitges o van estar a punt de triar Sitges i després no es va poder fer, doncs ja posa de manifest doncs, aquesta importància. I després, a la Renaixença castellera és aquell període que a partir del 1926, neixen les colles dels Xiquets de Tarragona i els Nens del Vendrell. I això fa que les colles de Valls doncs, bueno, es comencin a posar les piles i fa que, doncs, com ha passat sempre tota la vida en castells, de vegades hi ha gent, sobretot a la zona no tradicional, que diu, escolta'm, això de la rivalitat, això no pot ser que una colla estigui pendent d'una altra. No, és que en tota la història dels castells una colla ha estat pendent de l'altra. I gràcies a que una colla ha estat pendent de l'altra, doncs, en algun moment determinat que els castells estaven a punt de desaparèixer, doncs van aconseguir renéixer i gràcies a que una colla ha estat pendent de l'altra hem pogut veure en els últims anys doncs, grandíssimes actuacions, simplement doncs, bueno, per qui era el primer, qui en feia més, qui el podia fer abans de temporada, el que fos. És a dir, el 1926, amb el naixement de les colles de Tarragona i del Vendrell, hi ha aquesta Renaixença castellera i a partir del 30, del 32, es comencen a fer castells, a recuperar castells que s'havien perdut. La Torre de Set es recupera el 32, també el 32 es carrega el 4 de 8. Pensem que l'anterior 4 de 8 que s'havia fet era del 1908, és a dir, entre el 1908 i el 1932 no es fa cap castell de 8. I després, doncs, vaja, en aquest cas de recuperació dels castells, Sitges torna a jugar un paper important. Entre el 30 i el 35, el 36 ja no hi ha festa major a causa de l'esclat de la Guerra Civil, però entre el 30 i el 35, doncs, només l'any 31 i el 33 no hi ha castells. I d'aquestes dates hi ha una que és molt important, que és la del 1934. El 1934 ve la Colla Nova, recordeu que era la primera colla que havia actuat el 1884, i la Colla Nova de Valls en aquells moments era una colla que estava anys llum per sobre de la resta de colles. Entre els anys de la República, quan es recupera el 4 de 8 fins al 36, doncs que es deixa de fer castells, es fan un total de 23 castells de 8. D'aquests 23, 19 els fa la Colla Nova. Són 4 de 8, excepte dos, que són dos tresos de 8, que fan el 34 i el 35, que carreguen tots dos a Torredembarra. Doncs bé, un d'aquests 4 de 8 es va fer a Sitges, va ser a la Festa Major del 1935, el que passa és que va ser carregat només, que era una cosa que no acostumava a passar per la Colla Nova, és a dir, en aquells moments es carregaven molts castells, però el cas de la Colla Nova, doncs aquells anys els descarregava tots amb facilitat. Hi va haver primer un intent i després hi van tornar i el van carregar. I això va fer que no se n'acabés parlant molt en les cròniques de l'època, perquè en primer lloc, doncs, bé, perquè la caiguda doncs, sempre genera un cert impacte, i després perquè doncs, una colla que estava acostumada a descarregar el castell de 8, al moment doncs, que el deixa només encarregat, doncs, sembla lògicament doncs, que no pugui arribar a tenir la mateixa importància. Acaba la guerra el 1939 i torna a haver castells a Sitges, és a dir, en un any difícil, en un any en què absolutament tot canvia, els castells també es mantenen al programa de Sitges. Entre el 39 i el 71 hi ha 15 actuacions documentades. En aquells moments són sobretot la colla del Vendrell, la que ve de manera més assídua a Sitges, fins i tot ho fan algun esdeveniment social. Per exemple, el 1965, quan s'inaugura la urbanització Vallpineda, en el club social, bueno, fan una festa i en aquesta festa porten castells i van els Nens del Vendrell. Després, posteriorment, ja ben més entrat als 60, doncs són els castellers de Vilafranca els qui agafen el relleu i els qui venen d'una manera més continuada a Sitges. Castells de 8 a Sitges, doncs, estàvem comentant aquest 4 de 8 carregat del 1935 i el primer que es descarrega és el 1975, és la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que el fa en una actuació que organitzen els castellers de Sitges amb algunes de les millors colles del país, penso que són 8 colles que actuen a Baixa Mar. Aquest 4 de 8 de la Vella, insisteixo, el primer que es descarrega a Sitges, té una importància per la mateixa Colla Vella, que en aquells moments doncs, ja feia castells de 8 amb una certa regularitat, té una importància destacada perquè això és el 2 d'octubre i uns dies abans, el 21 de setembre, doncs, es va morir un casteller seu emblemàtic. En Chamalí, és un casteller doncs, que havia pujat a tots els castells de la Colla Vella, que era una peça absolutament bàsica en el pis de segons, té un vessament cerebral el 16 de setembre i acaba, doncs, malauradament, morint 5 dies després. Això fa que per la Colla Vella va ser un sotrac molt important, però la Colla Vella va valorar moltíssim un gest que van tenir els aleshores castellers de Sitges, la Colla de Sitges, i és que hi van anar a l'enterrament a fer un pilar, cosa que això en la colla, en aquells moments, doncs, diguéssim, els desplaçaments tampoc tenien la facilitat que podien tenir ara, però els castellers de Sitges, els blaus hi van ser, i això es va valorar moltíssim per part de la Colla Vella. I aleshores, ells no tenien previst fer el castell de 8 a Sitges, però com a agraïment i en senyal de reconeixement a aquest gest que els castellers de Sitges havien tingut, doncs, bueno, van fer uns canvis i van fer i van obsequiar i van retornar aquest gest a la vila de Sitges, descarregant aquest 4 de 8. I a més, posteriorment, el següent castell de 8 que s'ha de veure és el dels castellers de Vilafranca, que és un 4 de 8 en aquest carregat, a l'última actuació que hi ha dels castellers de Sitges al cap de la vila. Era ja la Diada de la Colla, el 1987, i els Verds van venir, van actuar junt amb els castellers de Sitges, després van fer un castell de germanor, totes dues colles, i van carregar aquest 4 de 8. Per veure el següent 4 de 8 ja ens n'hauríem d'anar a la primera Diada de la Colla, Jove de Sitges, el 1993, en aquest cas doncs, de la mà dels Minyons de Terrassa, que van descarregar aquest 4 de 8. És una data que és interessant, perquè 15 dies després, és a dir, això estem parlant del novembre del 93, 15 dies després els Minyons carreguen la primera torre de nou en folre i manilles, i per tant doncs, Sitges els va servir en certa manera de laboratori de proves. No cal dir que la presència aquell dia dels Minyons de Terrassa a Sitges, una colla que tot just teníem 2 anys de vida, va ser gràcies a la participació d'en Josep Antoni Falcato, sitgetà, que membre fundador dels Minyons de Terrassa i que sempre hi havia fet castells amb els castellers de Sitges i que sempre, en el cas de la Jove de Sitges, doncs, hi ha estat molt vinculat i ha pogut col·laborar amb tot allò que ha pogut, fins al punt doncs, que sovint doncs, ens ha reiterat que jo, el Palau del Rei Moro i la camisa de color vi doncs, bueno, també formen part de la seva simbiosi castellera. Ens en anem al 1971, que és l'any de fundació dels castellers de Sitges. Fixeu-vos, tornem un altre cop allò de que Sitges no és plaça castellera. Si el 1971 només hi havia municipis que fessin castells, hi havia Valls, per descomptat, hi havia el Vendrell, hi havia Tarragona, hi havia l'Arbós, hi havia Vilafranca, i hi havia Barcelona, que feia 2 anys que s'havien fundat els castellers de Barcelona, amb castellers del Penedès i del Camp de Tarragona, posteriorment també algun sitgetà, que van muntar una colla doncs, bueno, perquè ells havien trobat a faltar els castells, ells havien hagut, com tanta gent, doncs, als anys 60, doncs, gent del camp que va emigrar cap a Barcelona i van muntar aquesta colla que van ser els castells de Barcelona. És a dir, estem parlant de Valls, Vilafranca, el Vendrell, l'Arbós, Tarragona, és a dir, estem parlant dels top de les places castelleres. La següent és Sitges, molt abans que qualsevol altra, la primera de la comarca, per exemple, és Sitges, i molt abans de qualsevol de les places castelleres on ara recentment s'han fet castells de 10, s'han fet castells de 9 sense folre, s'han fet doncs, algunes de les meravelles que hem pogut gaudir en els últims anys, abans que ja es creés una colla, a Sitges ja es crea una colla. Es crea una colla gràcies a una figura absolutament indispensable en la història dels castells, i en la particularitat dels castellers de Sitges, que és en Ricard Baqués. En Ricard Baqués, ell de petit anava a Vilafranca I allà es comença a familiaritzar amb els castells. La seva família és una família doncs, de tradicions populars, gegantera. Anava ell a Vilafranca, els estius els passava a la plaça de l'Oli, i aleshores doncs, bueno, els assajos que aleshores feien els Verds, que era una colla en aquells moments petiteta, als anys 60, els Verds no fan castells de 8 fins al 1969, i per tant doncs, bé, era una colla modesta, però ell s'hi doncs, comença a familiaritzar amb els castells. I aquesta passió que li surt de Vilafranca, doncs, arriba un moment que decideix portar-la a Sitges, al seu poble. El mateix 1971, arreplega tota una sèrie de gent, en alguns casos vinculats a la cultura popular, però en la majoria no. És a dir, un perfil de gent que en molts casos doncs, no tenien una relació directa amb la cultura popular, doncs, que decideixen fer castells. A més, el muntatge, l'organització és molt ràpida. En pocs mesos doncs, aconsegueixen doncs, realitzar els primers assajos, i de cara a la festa major doncs, ja surten a plaça. I recordem el mapa d'abans. Sitges d'aleshores ja esdevé la setena població en la qual doncs, té una colla castellera pròpia. Els castellers de Sitges, en aquells moments, i això ho trobareu d'una manera molt ben explicada per part d'en Jordi Dòlera en el llibre aquest que avui estem presentant, es converteixen en una de les colles del moment. Neixen el 1971, però el 1973 ja carreguen la Torre de Set. Vaja, això també ho faria la Jove de Sitges, que neix el 93 i el 95 també carrega la Torre de Set. Però no només això, sinó que l'any 71, l'any 73, la Torre de Set doncs, era un castell que estava només a l'abast de molt poques colles. En aquells moments doncs, el feien sis colles, entre cinc i sis colles. És a dir, i els castellers de Sitges de seguida se situen en aquest llindar entre les cinc, sis millors colles. I això ho fan només dos anys després del seu naixement. Evidentment, és claríssima l'empenta que en Ricard Baqués, en tant que és el primer cap de colla, i aporta els seus coneixements. En Ricard, abans, quan dèiem que anava a Vilafranca, ell també havia fet castells a Vilafranca, doncs li agradaven tant els castells doncs, que quan encara no hi havia la colla dels castellers de Sitges, ell doncs, ja comença a fer castells allà, i per tant doncs, adquireix una sèrie de coneixements que li permet després posar-los en pràctica en la colla que tot just ha fundat a Sitges. El 1973, que és quan els castellers de Sitges carreguen la Torre de Set, hi ha un concurs i els castells de Sitges, un concurs que es fa a Vilafranca amb una data i amb un lloc, diguéssim, poc habitual, que és un camp de futbol, el concurs de Moble Esquer, es fa el 12 d'octubre del 73 a Vilafranca, i els castells de Sitges queden tercers. Ja posa de manifest, doncs, sí que és cert que hi havia una de les colles grans, sense del Vendrell, que no hi van anar, però vaja, les altres sí que hi eren, i queden tercers empatats amb una altra colla que s'havia fundat el mateix any, el 1971, que era la colla Joves Xiquets de Valls, amb una diferència important, que els castellers de la colla Joves, la immensa majoria, ja eren castellers abans de fundar la colla Joves, perquè ja havien pujat a castells doncs, amb la Moixerra o amb la colla Nova, i per tant, el fer castells per ells simplement van estar un parèntesi de 7 anys de no fer-ne, però diguéssim que en el moment que s'hi posen, ràpidament recuperen l'habilitat. En canvi, en la colla dels castellers de Sitges, doncs no, vaja, hi havia el cas del Ricard, però l'altra gent doncs, no havia fet castells, i per tant, té un mèrit especial que quedin empatats en la tercera posició en aquest concurs que es fa a Vilafranca l'any 73. A més, el caràcter que tenia doncs, els castellers de Sitges és d'una colla doncs, vaja, lluitadora, una colla que hi anava, que si queien, miraven, si no hi havia res important, tornaven, i si queien un altre cop, tornaven a mirar, i si no hi havia res greu, vinga, tornar, és una colla d'anar-hi. I vaja, això només ho pot fer una colla que té caràcter, té una colla que té al darrere doncs, una força i una solidesa com perquè doncs, vaja, la gent no es tiri enrere. No sempre això ha estat possible en el món dels castells, ni de bon tros. La Torre de Set es va convertir en la gran bandera dels castellers de Sitges. Van intentar també el 3 de 8, el 4 de 8 i el Pilar de 6, que eren els castells límit d'aquells moments. En aquells moments L'any 74 es descarrega la primera torre de 8... perdó, l'any 70 es descarrega la primera torre de 8 en folre, però després aquest que es carrega no es comença a descarregar fins al 74. Per tant, doncs vaja, entre el 3 de 8 i la torre de 8, diguéssim que hi ha molt poca diferència. Doncs aquests castells són els que també estaven atacant els castellers de Sitges. La imatge que veieu de l'esquerra és un 5 de 7 que fa a Vilafranca. Els castells de Sitges l'any 73 són convidats a actuar a la Diada de Sant Fèlix. Hi ha algunes de les colles que hi anaven habitualment, doncs que per raons no van poder anar-hi, però l'organització, els administradors, ja conviden els castellers de Sitges com a signe de la importància que aquesta colla nova que havia aparegut a Sitges doncs estava tenint en el món casteller. Aquests són els resultats globals dels castellers de Sitges. Van descarregar la torre de 7 3 vegades, la van carregar 15 i van caure amb intents 21 vegades. Clar, aquests números vistos avui podrien semblar doncs, excessius. No? Avui en dia cap colla es podria permetre el luxe doncs, d'acumular un nivell de caigudes tan elevat. Estem parlant dels anys 70, dels anys 80, sobretot és els 70 i començaments dels 80, quan els castells de Sitges fan aquesta gamma de castells, però posa de manifest aquest caràcter i aquesta energia i aquesta rauxa que els van distingir. El 3 de 7 per sota va ser l'altra bandera, que van arribar a descarregar en 6 ocasions. Si us hi fixeu, la diferència entre torres de 7 i 3 de 7 per sota i el 5 de 7 no és excessiva. Clar, en el nostre cas de la jove de Sitges doncs hi ha una diferència abismal entre la quantitat de torres de 7, 4 de 8 o 3 de 7 per sota que s'han fet en comparació amb el 5 de 7 o amb el 4 de 7 amb l'agulla, doncs, que són més de 100 que se n'han fet. Doncs bé, en aquells moments no era tan fàcil fer el 5 de 7 per diverses raons. En primer lloc, perquè no hi havia tantes actuacions. En segon lloc, perquè hi havia menys gent. I en tercer lloc perquè no hi havia una pràctica que posteriorment, a partir dels anys 90, es va estendre al món casteller, és que les colles s'ajudessin a la pinya. Aleshores, tu feies castells amb els que portaves i com a molt s'hi afegia algú del públic i algú més que enredaves, però poca cosa més. Clar, això per fer el 5 de 7, com sabeu, doncs bé, necessites tenir un volum important per fer la torre de 7, menys. I això també és un dels motius pels quals doncs, el 5 de 7, tot i ser un castell tècnicament més assequible que no pas la torre, o el 3 per sota, doncs no va sovintejar tant. En la història dels castells de Sitges i en la trajectòria hem parlat del Ricard Baqués, una persona absolutament essencial, però també hi ha una altra persona que també és absolutament clau, que és en Tito Suárez. En Tito Suárez va ser l'únic casteller que des del principi del 1971 fins al final va estar cada any anant en camisa. A més, podríem afegir una cosa, que posteriorment amb la nova colla, amb la jove de Sitges, també cada any ha estat anant en camisa. És a dir, si una persona que durant 50 anys seguits, amb el parèntesi del 88 al 92, ha fet castells, a Sitges només n'hi ha una, que és en Tito Suárez, com sembla que el tenim allà, i que il·lustra doncs, aquest casteller que aconsegueix adaptar-se a les circumstàncies del moment i a la colla del moment. En els castells de Sitges, doncs, a banda que tècnicament era una persona capaç d'anar al segons com anar al terç, doncs és una persona que acaba esdevenint essencial en tant que fins i tot doncs, també arriba a ser cap de colla i en la nova colla de la jove de Sitges des del primer moment doncs, també està absolutament implicat i sempre disposat doncs, a treballar, a proposar i afegir-se a tot allò que convingués. Monument als castells que es va fer el va fer a un casteller de la colla, en Gallego, l'any 1974, en Pica Pedrer, que se'l coneixia, doncs és una altra de les coses també que il·lustren allò de Sitges plaça castellera, és a dir, als anys 70, poblacions que tinguessin monuments als castells, us ben asseguro que n'hi havia ben poques, que hi havia Valls, per descomptat, hi havia Vilafranca, hi havia el Vendrell, Tarragona, hi havia alguna cosa petita, el monument aquell gran del 4 de 8 que hi ha a la Rambla és recent, és dels anys 90, i poca cosa més. Vaja, Sitges torna a estar un altre cop entre les poblacions pioneres doncs, que fa aquest acte simbòlic d'incorporar doncs, un monument a la via pública. Els Castellers de Sitges deixen d'actuar, deixen el 1987, el 88 és quan decideixen doncs, no reactivar-se, no hi ha una dissolució pròpiament, però sinó que simplement doncs, veuen que aquell 1988 ja no es veuen amb força o amb possibilitats d'anar a plaça, i només un any després, el 89, l'agrupació de Balls Populars, doncs, a iniciativa d'en Valentí Montgai, fa l'Escola de Castells. La persona que se'n cuida del treball tècnic és en Carles Rabassó, que havia estat també un casteller dels Castellers de Sitges, havia estat també cap de colla, i això posa de manifest, és a dir, quan una colla es desfà, el més habitual, el més normal, que en aquella població doncs, passi un cert temps a que es torni a intentar reactivar o es torni a fer una colla nova, perquè bueno, quan una colla es desfà és perquè lògicament hi ha hagut progressivament una certa decadència, diguéssim que s'ha perdut l'hàbit, s'han perdut les ganes, i per tant, doncs, home, que l'any següent tornis a activar-ho no és gens habitual. Si aquí es va fer és perquè hi havia aquesta base, aquesta necessitat, aquesta voluntat de dir, ep, això no ha pogut ser, però tornem-ho a activar. I per això en Valen diu, escolta'm, tornem-ho a fer diferent, és a dir, que no sigui un intent de recuperació dels Castellers de Sitges, sinó que sorgeixi des d'un altre punt, que en aquest cas és el Palau del Rei Moro, a través de l'agrupació, i a més, amb gent inicialment doncs, no necessàriament vinculada a l'antiga colla. La majoria de la gent que va a l'Escola de Castells és gent jove, gent que no havia fet castells anteriorment. De fet, la funció que tenia l'Escola de Castells era ensenyar què eren els castells i ensenyar les qüestions tècniques a gent doncs, que no hi estava acostumada a fer castells. Aquesta Escola de Castells, a la Santa Tecla del 1990, després de la sortida d'ofici, clar, no hi havia castells aquells anys, quan acaba la sortida d'ofici, doncs bé, reuneixen, camisa lògicament d'assaig, i fan doncs, dos pilars de quatre, un per sota, i a més doncs, una construcció doncs, això de que vindria a ser un 3 de 5, doncs bé, que ja evidencia i posa de manifest doncs, aquestes ganes per tornar a plaça. El que passa és que l'Escola de Castells no continua. Després, els anys 90 i 91, hi ha alguns intents, però no acaba de continuar amb la mateixa regularitat que havia tingut a l'estiu del 1989. I aleshores sí que és el 92, el setembre del 92, quan un altre cop al Palau del Rei Moro, un altre cop per iniciativa de l'agrupació de Balls Populars, un parèntesi, sovint a la colla jove de Castellers de Sitges hi ha hagut alguna sensació, ostres, les relacions amb la grupa no sempre són fàcils, bueno, les relacions de matrimoni no sempre són fàcils, però en tot cas el paper que l'agrupació de Balls Populars de Sitges ha tingut amb els castells i ha tingut amb la jove de Sitges ha estat absolutament bàsic i fonamental. En primer lloc perquè els castells, la jove, sorgeix de l'agrupació i en segon lloc perquè vaja, hem compartim encara, esperem que aviat puguem tenir una altra casa més prestacions, però compartim doncs, vaja, des de 30 anys el mateix espai i això doncs, fa que les relacions són complicades en ocasions, però que en tot cas són relacions que no cal no oblidar que existeixen. Tanquem el parèntesi. El setembre del 92, doncs, els dissabtes a la tarda, a iniciativa d'en Valen, un altre cop, comencen a fer castells. Els qui aleshores hi anem, allà, per exemple, hi ha en Cisco, que el veig aquí, altra gent, doncs, hi havia en Cavaller, l'Enrique, vaja, els qui anem allà, doncs, no havien fet castells abans. Hi havia algun que havia fet castells amb l'Escola de Castells, però els altres no teníem coneixement i anem allà doncs, a aprendre. Aleshores és quan mesos després, de sobte, hi apareix en Ricard Baqués i canvia la cosa, perquè clar, abans ens estava ensenyant gent que no havia fet castells abans, amb la qual cosa doncs, diguéssim que el mètode d'aprenentatge no sempre podia ser del tot àgil o ràpid. Al moment que apareix en Ricard Baqués, doncs, lògicament les coses canvia i explica realment què són els castells, què és el que cal fer, com cal agafar, com cal pujar, etc. D'aquí que aleshores, doncs, de seguida, l'apel·latiu que dins de la massa que en aquells moments absolutament emergents s'estava creant al torn del Palau Palau del Rei Moro se'l coneix com el mestre, perquè realment apreníem, eh? Quan tu aprens, doncs aprens del mestre i aleshores és el mestre qui ens ensenyava. Després torna en Tito també és una de les primeres persones que ve aquells dissabtes a la tarda i que també gràcies a la seva experiència doncs permet que, bueno, anar avançant amb aquest procediment tècnic. I a més també en Falcato, hem parlat abans, fundador dels Minyons de Terrassa, sitgetà i havia fet castells amb els castellers de Sitges, també amb els Falcons. En Falcato, doncs també alguns dissabtes, quan no tenen actuació, ell el cap de setmana sempre acostuma a venir a Sitges o a Vilanova, que vivien uns pares, doncs, i també doncs, s'hi afegeix a aquesta suma. És a dir, en aquells moments, la jove de Sitges, que estava formada fonamentalment per gent que no havia fet castells, té la sort de tenir al voltant una gent que en sap molt, una gent que ha fet castells, que han estat caps de colla dels castellers de Sitges, i a més un altre que havia estat un casteller de Sitges que ha fundat una colla que en aquells moments és la colla número 1 del món casteller, que són els Minyons de Terrassa. I això fa que l'aprenentatge doncs, sigui més fàcil i més àgil del que en condicions normals hagués estat. A més, també s'hi sumen altres castellers, alguns de prestacions tècniques molt bones que havien fet castells amb l'antiga colla, el cas del Pájaro, per exemple, Xavi Moliner, i alguns altres doncs, bueno, que quan pujaven ni els notaves, no? Semblava que estaven agafats allà per unes tirolines, perquè eren gent bueno, que tenien una habilitat per pujar i per posar els peus que semblava que no hi portessis ningú a sobre. Doncs home, això fa que aquesta progressió pugui ser més fàcil. La festa major del 93 és quan es decideix que la colla ja està en condicions d'anar a plaça. Abans passen uns fets importants per a la història de la colla i la història dels castells de Sitges. És a dir, es comença a ensejar el setembre del 92, primer al Palau del Rei Moro, quan arriba el fred anem canviant de llocs, es va a Can Colapi, es va fins i tot algun dia a Can Coll, a l'església de Sant Joan, quan ja torna el bon temps es torna al Palau, fins i tot després es torna a la plaça de l'Ajuntament i a davant de la biblioteca, però en aquells moments, doncs, quan ja es veu que això pot tenir continuïtat i que podrem arribar a formar la colla, doncs s'ha de decidir dues coses molt importants. Una és el color de la camisa i una altra el nom. I aleshores doncs, hi ha un cert debat en aquells moments si el color de la camisa ha de ser el blau, com eren els castellers de Sitges, i el nom ha de ser també castellers de Sitges. Hi ha un cert debat. Recordem que la majoria de la gent que formava la colla no havien fet castells abans amb els castells de Sitges. Alguns sí, però la majoria no. De quan estaríem podent parlar? En aquells moments, com que eren els principis, tampoc hi havia un registre de qui entra, qui no entra, però a grans trets, jo vindria a dir que el 75%, aproximadament, fins i tot el 80, no havia fet castells, entre un 20 i un 25, sí. Aleshores es va a una assemblea el 6 d'abril del 1993 i allà es porta a votació el nom i el color. En el cas del nom hi ha tres opcions, Castellers de Sitges, Colla Jove de Castellers de Sitges i els Nanos de Sitges. Els Nanos, per què? Perquè bueno, es va proposar perquè nano és una terminologia que a Sitges es fa servir per dir als nois, bueno, aquí es diu el nano, el que passa és que finalment es va mantenir la votació, però es va considerar que nano doncs, tenia unes certes similituds amb capgrossos i que per tant doncs, podia arribar a ser pejoratiu pel nom de la colla. Surt, òbviament, com ja sabeu, Colla Jove de Castellers de Sitges, i el mateix es fa amb el nom, amb el color. Es porta el color blau i aquest color bordeus, color vi, que venia a representar la tradició vitivinícola de Sitges, això va ser una idea d'en Valen també, i finalment doncs, s'opta també pel color vi. Això, en aquells moments, no a tothom li va agradar. Hi havia gent que havia fet castells amb l'antiga colla, doncs, que no els va acabar d'agradar. Probablement la nova colla que sorgeix tampoc ho va saber explicar del tot bé i també es van generar en algunes certes fronteres i barreres que potser haguessin estat innecessàries i probablement doncs, amb més habilitat doncs, haguessin pogut superar. Recordem que la colla en aquells moments doncs, estava portada per gent de 20 i pocs anys, que per tant també tenien una experiència social i cultural doncs, més aviat curta, no? Però com que es decideix que el camí ha de ser aquest, doncs no es fan concessions i el camí és el del color vi i el nom és el de la jove. Però insisteixo que hi va haver alguns components de l'antiga colla que això els hi va frenar perquè vinguessin. No passen tots, perquè tampoc n'hi va haver cap que estava al principi que deixés de venir perquè es decideix que el color és aquest i la camisa i que el nom és aquest. No n'hi va haver cap. Però alguns que haguessin pogut venir, doncs bueno, no van venir. Festa Major del 93, amb les camises que obsequia aleshores el rector de la parròquia de Sant Joan, en Deulofeu, Antoni Deulofeu, la seva família tenia una camiseria a la plaça Sant Jaume de Barcelona i bé, la colla en aquells moments, com una colla nova, doncs no tenia recursos, no tenia diners i Antoni Deulofeu, que en Nacho també, en Nacho Rubí també és un dels que hi era al principi, és que abans he dit noms i ara girant el cap també t'he vist, disculpa, Antoni Deulofeu doncs, és un dels que bueno, ens dona les camises i aleshores doncs, bueno, troba aquest color bordeus i busca un color bordeus que era el que més s'hi assemblava al color vi que nosaltres dèiem doncs, i diem que portem. Abans, a la Festa Major, hi ha la segona actuació, perquè la primera actuació és el 22 d'agost, és a dir, el dia abans de la Festa Major, després del pregó que s'havia fet en aquesta sala, que havia fet el pregó de Festa Major amb Vicenç Morando, el pregó es feia fins, en aquells moments es feia el dia 22, no és fins al 96, em penso, que s'avança, i aleshores acabat, es va cap al Palau del Rei Moro i allà es fa doncs, l'estrena amb camisa, amb pantalons no pas blancs, sinó que es decideix que és amb camises, i a més, amb graies, perquè clar, fins aleshores s'havia estat ensejant sempre, lògicament, com fan totes les colles, sense graies, i recordo com el moment bastant emotiu, que en el moment que sonen les graies per fer el 3 de 6, que va ser el castell que es va fer en aquells moments, doncs va ser, vaja, com una cosa emotiva, en tant que era el primer castell, però al mateix temps també impactant, perquè no hi estàvem avassats ni acostumats a sentir el so de les graies fent castells nosaltres, no? Aquell mateix any, l'energia que agafa la colla, és a dir, en aquell primer any la colla no té un cap de colla, i aleshores qui la porta tècnicament és sobretot en Ricard. En Ricard Baqués, doncs, que hi està molt implicat i ell doncs, aplica el mateix sistema que havia aplicat amb els castells de Sitges, malgrat que ara doncs, fos la colla un perfil diferent, gent bastant més jove, però és d'anar-hi, anar-hi, anar-hi, anar-hi. Per tant, aquell primer any, insisteixo, sortim per Festa Major i a la Diada de la Colla, que és el 7 de novembre, ja es carrega el 4 de 7, és aquest castell que tenim. El cap de la vila es carrega el 4 de 7 només 2 mesos i mig després d'haver fet el primer castell. No és gens habitual, és a dir, en la història dels castells, colles que hagin fet el primer castell de 7, encara que sigui carregat 2 mesos i mig només d'haver fet la primera actuació, pràcticament que no en trobarem, Hi ha molt poques excepcions. El cas que dèiem abans de les joves de Valls, però clar, perquè és una continuïtat, no pas perquè és una colla nova. I en el cas també de Tarragona, perquè també són colles que fan escissions i per tant és gent que ja està acostumada a fer castells. De totes maneres, aquest nari, també implica que vaja, aquesta gent jove, de 20 i pocs anys que feia castells, doncs, veiessin que això de les caigudes s'ho replantegessin. En aquesta Dia de la Colla, es descarrega la Torre de Sis, la Torre de Sis s'havia carregat per Santa Tecla, la Torre de Sis s'havia carregat per Santa Tecla i es descarrega la Dia de la Colla, es carrega el 4 de 7, abans amb l'entrada del Pilar a plaça queda encarregat, només, cau, és a dir, portant Pilar carregat, una caiguda, 4 de 7, una segona caiguda, després es va pel 3 de 7, intent, caiguda, es torna a anar pel 3 de 7, intent, caiguda, i aleshores es decideix, bueno, fem Pilar de 5, intent, caiguda, és a dir, amb una sola actuació hi ha 5 caigudes, això ni en un concurs de Tarragona avui passa. Bueno, aquell dia va passar que en Ricard, que portava la colla, no va poder venir, perquè ja tenia compromès a altres activitats, i aleshores recordo que ens va deixar un paper de dir, escolteu, heu de fer Pilar Caminat, Torre de 6, 4 de 7 i 3 de 7, i nosaltres aplicats, perquè és el mestre, nosaltres ho apliquem, i anem. Clar, l'endemà dilluns, perquè aleshores ensejàvem dilluns, quan diia, escolteu, jo us ho vaig dir com aquí jo, no pas perquè, perquè fins que anéssiu tots amb el cap ple de traus, doncs continuéssiu anant-hi, no? Bueno, allà mateix en Ricard, aquell dia, ja ens va dir, home, jo està bé que us ensenyi, o que pugui col·laborar amb tot el que sé, però hauríem de començar, hauríeu de començar a buscar doncs, una persona que sigui de vosaltres qui adopti, qui segueixi, qui marqui el camí. Això estàvem acabant la temporada del 93, no es fa, sinó que es decideix fer un cop ha començat la temporada del 94. El juny, aleshores es fa una actuació a les Cases Noves i torna a passar una mica el mateix que havia passat a la Dia de la Colla, i no pot venir, també ens dona les instruccions, i bueno, ja, doncs la colla no acaba de saber llegir exactament què és el que havia de fer, i en acabat d'aquella actuació, doncs, que recordo que era això un diumenge a la tarda, mentre hi havia la tòmbola i la xotxona, i nosaltres allà fent castells, era com una cosa una mica surrealista, i bueno, jo, doncs, lògicament, sense la xotxona i fent castells, la cosa no pot anar bé, no? I no va anar bé. I aleshores, doncs bé, ja es decideix que allà el Ricard diu, escolteu, agafeu valtros i sigueu valtros, jo no puc estar aquí, sempre, lògicament, marcant-vos, col·laborarem tot el que calgui, i així ho va fer, va col·laborar, va ensenyar molt, i aleshores qui fa el pas en aquells moments és l'Òscar Ferrerons. L'Òscar decideix cap de colla, decideix perquè té al darrere també un equip, i posa com a condició de no anar-hi sol, lògicament, anar amb un equip, hi ha en Jordi Cazorla, en Paco Moreno, en Jordi Ferrerons, bueno, hi havia varia gent doncs, que en aquells moments doncs, apoyen a l'Òscar i de seguida l'Òscar comença a aplicar una línia que, diguéssim, aniria més en consonància amb el que el món casteller dels anys 90, estem parlant del 1994, doncs estava portant, és a dir, una cultura de l'assaig molt clara, que s'han de fer els castells nets a l'assaig abans de portar-se a plaça, que s'han de fer proves de peu com a mínim fins a quarts i si pot ser fins a dosos, treballs de la canalla, vaja, el que tots sabem que s'està fent avui en dia i el que és la lògica castellera, això en els anys, abans dels anys 90, doncs no existia tant. Això, precisament, una de les primeres colles, o de fet la primera colla que ho posa en pràctica, són els Minyons de Terrassa, i són els primers que diuen abans un castell que es porta a plaça abans de fer net assaig. Vaja, això que avui en dia considerem com absolutament indispensable en aquells moments, no? Diu, escolta'm, lligava una mica, segons, esteu bé, terços, esteu bé, doncs vinga, va, fot-li. Bueno, després, diguéssim, el resultat no era el que havia de ser. Doncs l'Òscar, lògicament, canvia el concepte de tècnic de colla tradicional a colla nova, en el sentit nova doncs, d'adopció de l'assaig com a cultura bàsica per tirar endavant. Avui en dia totes les colles, absolutament totes les colles, des de fa uns anys tenen adoptat aquest sistema i és una de les claus de tot el que hem pogut viure en els últims anys. Aquesta imatge amb el valent al centre doncs, és el peu del 4 de 7, hi ha algunes persones aquí que veiem que ja no hi són, en Jordi Lluís, Xambó, Perico, bueno, i veieu que és un cordó que no és excessivament ample, però vaja, això tampoc era un motiu per frenar-se. No? Aquí sí que costat hi ha els Minyons i els Vailets de Gelida, aquesta camisa de verd poma, que també va ser l'altra colla que va venir a la primera diada de la colla. Després, és a dir, el moment que l'Òscar agafa la colla, doncs es produeix una progressió molt important. El 94 es descarrega el 3 de 7, l'11 de setembre, Llinars, a més, en tercera ronda no estava ni previst, però es va fer una mica l'antiga, ei, som tots, esteu bé, sí, tal, fins i tot es va fer un canvi i es descarrega aquell 3 de 7, després es descarrega el 4 de 7 a Vilanova, el novembre, i el 1995 la colla comença amb molta empenta, amb l'Òscar també de cap de colla, amb el seu equip tècnic, i en Ricard col·laborant i aportant-hi tots els coneixements i la seva immensa saviesa tècnica a l'Òscar, que fa que això per ell sigui d'una seguretat i una garantia important. El 13 d'agost doncs, es descarrega el 5 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla, tots dos, a la primera i amb una mateixa actuació. Això és un fet, vaja, no gens habitual. En aquells moments no hi havia, exceptuant un altre cop, el de les Joves de Valls, en aquells moments no hi havia cap colla que amb una mateixa actuació t'estreni dos castells, els dos castells d'una gamma superior a la teva. Feien, fins aleshores feien una gamma bàsica de set, aleshores la gamma mitjana entra, pim-pam, 3, 5 i 4 amb l'agulla. I al final d'aquella temporada, també fins i tot s'intenta el 3 per sota, que ja s'havia intentat a la Diada de la Colla del 94, però no va poder sortir ni el 94 ni el 95, i al final de temporada doncs, es carrega la Torre de Set. Aquesta Torre de Set, que té un mèrit importantíssim en el món casteller d'aquells moments, els focus es van posar a Sitges, és a dir, escolta'm, qui són aquests nanos, tu, que cop i volta fan la Torre de Set amb només 2 anys de vida. Aquí hi ha una lectura important, Els segons, que són en Juli i en Cazorla, bueno, són d'aquests que en dèiem nous, que sorgeixen, que venen amb la colla, que abans no havien fet castells. Però els terços i els quarts, que són la peça clau fonamental amb una Torre de Set, ja portaven anys fent castells amb els castellers de Sitges. Ja per una banda en Tito i en Ricard, el terç, i el quart i el Pájaro i en Xavi Moliner. Vaja, aquests són els que realment salven i aporten doncs, un percentatge molt important del castell i que permeti que el castell es pugui carregar. No es van fer molts assajos. Ara estem acostumats que per fer una Torre de Set doncs, fins i tot abans s'ha de fer a plaça i, vaja, perdó, assaig, i has de portar doncs, moltíssims mesos. Doncs, no, allà pràcticament el moment que a l'agost es fa el 5 de set i el 4 amb l'agulla es decideix, vinga, següent objectiu, 3 per sota i Torre de Set. És a dir, que en 2 mesos pràcticament surt aquest castell. I vaja, l'any següent assalta el cel, és a dir, vam intentar assaltar el cel amb només 3 anys de vida, amb el 4 de 8. A Santa Tecla del 96 ens quedem a les portes, aquest és l'intent de Santa Tecla del 96, veieu l'aixecador col·locat, l'enxaneta doncs, que va d'esquena al siglo, doncs, encara arribaria a pujar, posaria el peu dret, posaria també el peu esquerre a la faixa i després es trencaria. Aquest 4 de 8 es va fer a més amb unes condicions doncs, molt difícils per a la colla, això passa el 22 per Santa Tecla del 1996 i només un mes abans havíem tingut un accident a Tarragona que un casteller nostre, el Pepe Rodríguez, doncs va quedar greument ferit com a conseqüència de la caiguda d'un pilar de 5. Això que altres colles doncs, els hi hagués pogut suposar una aturada, fins i tot, en aquesta, doncs, recordo que ens vam reunir el mateix diumenge, l'endemà de l'accident, ens vam reunir a casa amb els qui estàvem al capdavant de la colla i fins i tot van venir 2 castellers de la Jove de Tarragona, el secretari i el president d'aquells moments, perquè la Jove de Tarragona l'any abans, el 95, havien patit el mateix tipus d'incident i bueno, ja es va decidir que es continuava, que ens faríem forts, lògicament que la colla doncs, prestaria absolutament tot el suport i més al Pepe i a la seva família, crec que així va ser, i la prova de que es decideix continuar amb tota la força és que només 5 setmanes després ens plantem al cap de la vila amb el 4 de 8. Jo d'aquell dia, a banda de la frustració i la ràbia doncs, de no haver pogut d'haver-lo pogut carregar, m'emporto una sèrie d'imatges que han passat 25 anys i encara les tinc molt presents, i és que quan enfilàvem al carrer Sant Francesc, com sempre fem, que ens trobem doncs, a la cantonada amb Espalter, cap al cap de la vila, la mirada de la gent de Sitges, que anava cap a la plaça i que admirava els ulls, era una mirada de suport sincer. És a dir, això ho vam tornar a viure 10 anys després, quan vam descarregar finalment el 4 de 8. És a dir, tornem un altre cop a allò que dèiem, Sitges és plaça castellera. Doncs bé, gent que mai a la vida s'havia posat la camisa, que mai a la vida havia vingut amb un assaig, que fins i tot ni s'havien posat a la pinya, anaven a plaça, no pas a veure una colla de fora que ens pogués portar grans castells, sinó a veure la seva colla poder fer una cosa que en el món casteller no era tan important, perquè vaja, en aquells moments ja es feia que maestre, castells de nou, tal, però que per nosaltres, per Sitges, per la colla, era una cosa absolutament clau i de moltíssima importància com el 4 de 8. Vaig acabant perquè ara he vist el rellotge i crec que estic parlant molt. La Torre de Set es torna a carregar l'any 98, després també el 2003, el 97 abans havia fet el primer 3 de 7 per sota i aquí arriba doncs, aquest 4 de 8 que estàvem comentant del 2006, un 4 de 8 que arriba després d'haver fet una barbaritat d'intents dels quals la majoria amb l'aixecador col·locat, és a dir, sempre, sempre, sempre a les portes. La sort que vam tenir, vaja, la sort, els castells no hi ha sort, quan es fa és perquè realment es fa, però el millor de tot és que el vam descarregar, mentre que si els altres els haguéssim fet, probablement només els haguéssim carregat perquè no eren castells, que no eren 4 de 8 que estaven per descarregar. Aleshores, bé, l'alegria de no només carregar-lo, lògicament, sinó descarregar-lo, va ser immensa i potser alguna vegada hem dit, home, va valdre la pena tots aquells intents, encara que ens generessin molta frustració i molta tristesa en aquell moment, va valdre la pena perquè la recompensa va ser doblement més important. La primera torre de set descarregada a Santa Tecla, dins del Prado, perquè plovia, i vaja, vam dir que la teníem tan bé, doncs, que no podia ser que ens la guardéssim, no? I aleshores, doncs, bueno, ràpid ho vam muntar, la junta directiva d'en quins moments, el 2012, això és també per Santa Tecla, del 2012, i es va poder descarregar, i una setmana després es tornava a descarregar també el concurs de Tarragona, realment una actuació aquella del concurs, doncs, vam sortir de 7 de 7, ens va caure, es va despenjar el pom, no? I aleshores, en aquell moment s'havia dit que quan es despenjava el pom el castell ja no es considerava descarregat, a diferència del que s'havia aplicat fins aleshores. En segona ronda, diem, ostres, què fem? Va, ara reduïm, no, tornem a anar i mantenim el pla i fem el 3 de 7 per sota. En segona ronda amb un castell ja el 3 de 7 per sota, en tercera diem anem ara sí per la torre de 7, que és la gran aposta, es descarrega i realment allà ens vam sentir molt grans aquell dia a l'etap, descarregant aquella torre de 7 amb el 3 de 7 per sota de primera ronda i després tornem i efectivament fem el 7 de 7 perquè aquella caiguda del pom, doncs, per demostrar que havia estat simplement una anècdota. Dels 4 de 8, doncs vaja, ja no cal que us expliqui gaire més cosa perquè els hem anat vivint i mantenint amb una certa regularitat des que el 2006 fem el primer i fins a l'última actuació, diguéssim, l'última temporada normal en què la vam aconseguir culminar amb un altre 4 de 8 que a més també tenia un mèrit extraordinari perquè hi havia molt poques peces que repetissin de 4 de 8 anteriors i això, doncs bé, evidencia, per una banda, les bones maneres de l'equip tècnic que hi havia en aquells moments, que el cap de colla era el Sergi Milà, i per altra, doncs, aquesta capacitat i aquests recursos castellers que té la colla. Jo recordo alguna vegada que algú de Vilafranca havia dit pels mitjans de comunicació, doncs, que la Jove de Sitges és una de les colles que treu millor recurs a la poca massa que té, és a dir, en funció de les poc nivell de camises, la poca quantitat, perdó, de camises de què disposa, doncs aconsegueix treure-li un suc, com es veu, doncs, vaja, amb actuacions i amb castells, doncs això, com és el 4 de 8 o la torre de 7. I aquests són els resultats globals fins ara, doncs veieu, si comparem amb els d'abans dels castells de Sitges, doncs el 5 de 7, ells que havien fet en menys anys 13 vegades, i aquí s'ha doncs, fet 121, i a més amb un percentatge de carregats i d'intents molt baix, molt baix. Doncs bé, sempre s'ha dit que el 5 de 7 és el castell bandera, però vaja, l'important, el que realment ha situat aquesta colla que li va permetre doncs, passar un estadi superior i assaltar el cel, van ser el que hi ha dalt de tot, en aquesta primera línia, doncs, que és el 4 de 8, dels quals doncs, aquests 8 descarregats i 3 carregats. Això és tot. Disculpeu si m'he enrotllat molt, quan parlo de castells acostumo a fer-ho. Pensava que el Jordi aniria donant cops, ha estat molt prudent. I vaja, no sé si algú volgués dir alguna cosa o que tu diguis, Jordi.
No, jo per mi, si algú vol preguntar alguna cosa, si no, donaríem per conclòs l'acte, que tenim un sopar de la colla aquest vespre i ja se'ns està tirant el temps a sobre també.
I un llibre que ha preparat el Jordi que val molt la pena.
Moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat avui.